El suplement, amb Roger Escapa. L'hora negra. Maika Navarro.
És l'hora de la sirena del suplement. Maika Navarro, bon dia i bona hora.
Què tal? Bon dia, Roger. Bon dia.
Molt bé. Nosaltres, molt bé. Per fi fa un cap de setmana de bon temps, de sol.
Ah, sí?
I la gent surt al carrer a passejar perquè ho anhelava. Ho anhelava després de tants dies i tants caps de setmana amb tants fenòmens meteorològics diferents.
Sí, doncs sí. Si jo et dic que aquí a l'aigua estava a 28 graus i que avui és absolutament insuportable caminar perquè fa un sol terrible, no sé, no tinc calculat quina és la temperatura a l'exterior, però et desfàs literalment.
Tu et quedes a viure a les Maldives, ja, Maika, no?
Bueno, viure no sé, però una setmaneta més no m'importaria quedar-me a bussejar. És que he tingut un gran equip de busseig, hem fet un gran team. Hem fet així com un equipito molt xulo de bussejadors i molt ben capitanejats per l'Albert de Odissean, que està... És que ara estic en un restaurant, m'he apartat una mica, els tinc de tots mirant-me, o sigui que haig de parlar bé d'ells, perquè si no, clar... Tot i que ja no tornarem a ficar-nos a l'aigua. Però vaja.
Però tornes aviat, Maika?
Sí, ja estem... Ahir ja vam acabar els 18 bussejos que previstos i ha sigut, bueno, la gent que ens escolti que sap que implica anar una setmana de busseig. Doncs mira, en 18 bussejos hem vist, o sigui, 3 bussejos al dia hem vist tauró tigre, hem vist el tauró zorro, el shark, el tercer shark, hem vist una manta oceànica, hem vist el martell. Bueno, una mica junts aquests, eh? O sigui, aquests ho reconec, el més a prop és el tigre. Hem vist les puntes blanques, el tauró punta blanca i el platejada. Bueno, ha sigut una mica de superèxit, perquè veure tantes coses amb 18 bussejos és molt bèstia. A més, sense cap percance, tothom entrava i sortia de l'aigua bé. Jo porto les cames destrossades de pujar i baixar les escales, perquè sóc una patosa, però a part d'això, molt bé. I l'últim dia vaig tirar-me amb l'ampolla tancada i una mica més et queda sense col·laboradora estrella, però a part d'això, tot bé.
Sí. Només de sentir-te em fa por, ja mentre claustrofòbia.
No, perquè és que no t'ho pots imaginar el que és tenir un tauró tigre a que t'està mirant els ulls a una distància que, no sé, pot ser 2-3 metres. A més, hem tingut una viola que ens ha anat explicant la història dels taurons, el que estan aquí, bàsicament totes són taurones femelles que troben des de fa molts anys en aquestes aigües del voltant d'aquesta illa de Fomamula, al sud de Maldives, doncs un espai de seguretat on doncs passen bona part dels seus embarassos i on tornen gairebé cada any. Hi ha una població aproximada d'uns tres centenars de taurons tigres que són més o menys estables per la zona i, clar, pensa que és una illa de Maldives que s'ha conviu exclusivament del turisme, d'aquest turisme sostenible que implica i compromès amb la conservació de l'espècie dels animals, que implica doncs allò, baixar, observar-los, entendre'ls i fer una mica la difusió per la seva conservació, que és el més important, perquè hem de recordar que els taurons, no només el tigre, sinó bàsicament totes les espècies, són una espècie en extinció per determinades arts de pesca que es fan servir arreu del món i per aquest comerç que encara està molt vigent de comercialitzar l'aleta de tauró, que al final els xinesos la mengen amb una sopa ridícula, amb tot el respecte, però que implica l'extermini d'uns animals que són imprescindibles per la supervivència.
El millor amic de l'home, no? Ja ho vas dir la setmana passada, el millor amic de l'home, el tauró.
El tauró, bueno, és que jo no sé si saps que el mateix Spielberg va admetre una vegada que si arriba a saber tot el mal que va fer a l'espècie amb la seva pel·lícula, no l'hagués firmat ni hagués fet aquesta pel·lícula, perquè es pinta el tauró com doncs això, doncs amb una bèstia absolutament perillosa que va pel mar buscant homes i dones per menjar-se'ls, i no és així. És un depredador, fa vida salvatge i evidentment doncs l'has de respectar, però no va, si fem l'equilibri de quants taurons pot assassinar, quantes persones humanes, quantes persones poden morir per un incident amb un tauró al llarg d'un any i comparats amb els que moren amb altres percansos amb rinocerons, per exemple, els hipopòtams a l'Àfrica, la comparació és gairebé ridícula. Per tant, no.
Tots hem
crescut amb la banda sonora de Tauró i quan la sents ja t'esgarrifa. Però vaja, de cara a cara són bastant entranyables. No dic jo per portar-te'ls a casa, a la piscina de casa, però sí que són bastant espectaculars, sí.
Per la posteritat hi ha aquesta banda sonora de John Williams, per sempre més, que sempre que la sentim,
sí.
pèls de punta. Va, passen 4 minuts d'un quart d'11 del matí. Ens posem seriosos perquè una de les notícies de la setmana, sens dubte, la dimissió del número 2 de la Policia Nacional després de ser imputat per agressió sexual. Parlem de José Ángel González, ara ja exdirector adjunt operatiu de la Policia Nacional. Déu-n'hi-do, quin fangar a la Policia Nacional i a tot el cos d'interior, perquè José Ángel González, presumptament, tot i que hi ha unes proves que són molt, molt irrefutables, hauria agredit sexualment un altre agent del cos el 23 d'abril del 2025. Fes-nos un retrat d'aquest José Ángel González, Maica, que ja l'han obligat a dimitir, també el seu número 2, i després també aquest àudio que diuen que ella va enregistrar en el moment de l'agressió i que ja està, doncs, al jutjat.
Poder del jutge, sí. Bueno, deixa'm començar dient que José Ángel González Jiménez, conegut a la policia com Jota, doncs era fins al passat dimarts un home de l'absoluta confiança del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que el fa DAO. DAO és la figura operativa més important de tot el cos nacional de policia i, per tant, ha de salvaguardar i està al corrent de tot allò que fan aquestes gairebé 75.000 homes i dones que vesteixen aquest uniforme i que ja et dic que les primeres es van quedar absolutament en xoc perquè, bueno, devia tenir els seus detractors i els seus gent que l'estimés més o menys, però vaja, s'havia col·locat allà doncs una mica com una figura molt pacificadora i una figura que havia una mica de deixar de banda i deixar enrere tot aquest passat recent d'una policia nacional capitanejada pel que es va denominar policia patriòtica, Eugenio Pino, etc. Tot i que José Ángel González Jiménez també ve d'aquests, los botas, que s'hi diuen, que són aquests comandaments de la Policia Nacional que venen de la UIP, les Unitats d'Intervenció Policial, els antiavalots. Aquí a Catalunya el coneixem molt bé perquè ell, ja et dic, arriba de la mà de Marlaska el 2018 i és present i s'instal·la literalment a Barcelona durant tot el període de conflictivitat al carrer que va provocar la sentència del procés i totes aquestes manifestacions i tots aquests dispositius policials. Ell va estar present en aquell ZACOR que organitzava el Ministeri de l'Interior, mano a mano amb el que era en aquell moment responsable de Mossos d'Esquadra, l'Eduard Sallent, i bueno, ja dic Eduard Sallent perquè era en aquell moment el que manava, però tota la cúpula actual de Mossos ha tingut molt bona relació amb José Ángel González Jiménez i de fet, insisteixo, el xoc va ser absolut perquè les conseqüències encara són imprevisibles, tot i que per part dels sindicats policials insisteixen i es debaten en aquest equilibri de defensar la presumpció d'innocència, però al mateix temps protegir a una víctima que en aquesta ocasió també s'escompanya, perquè és una inspectora, doncs és un equilibri complicat i el que sí que intenten és incidir és que seria un fet absolutament individual i que no ha de, bueno, doncs, tacar a tot un cos policial que intenta doncs, precisament treballar, entre altres àmbits, per la lluita contra les violències masclistes. Això tot es va desenvolupar dimarts. Dimarts va arribar el gran escàndol i dimarts que agafa tothom absolutament en xoc. I el que sabem dimarts, i la pròpia víctima, que és una inspectora que porta de baixa psicològica des del mes de juliol, el que demana una reunió urgent amb la que és la seva comissària en aquells moments, que és la comissària principal Barroso, que per cert ha estat ara escollida provisionalment com a nova DAO, li demana una reunió urgent, la rep a les 3 de la tarda i li explica: el mes de desembre vaig presentar amb el meu advocat una querella contra el DAU per agressió sexual i només vull que sàpiga que la querella ha estat acceptada a tràmit i que he estat citada com a víctima el 18 de març i em consta que el denunciat, José Ángel González Jiménez, també se li ha comunicat aquesta citació pel proper dia 18 de març. La comissària en aquell moment assegura al seu entorn que li dona, que es queda en xoc, que no entén, espero que tot i això dona suport a la inspectora, li diu que compta amb tot el seu suport, que endavant amb la denúncia, i no comunica res als seus superiors fins 3 hores després, perquè explica que necessitava una informació que volia explicar cara a cara i no per telèfon. El que passa és que parla ella, ella aconsegueix reunir-se amb aquesta comissària principal, amb el director de la policia, a les 6 de la tarda, i mitja hora després ja molts periodistes ja coneixen aquesta querella, i de fet els primers que ho publiquen és el OK Diario, que ja surt amb aquesta notícia, i a partir d'aquí doncs comença tot aquest huracán. La víctima, el que durant aquestes últimes hores, a través sempre del seu advocat, un advocat que, per cert, és Piedrafita, és un advocat de Madrid, que ella coneix perquè el mes de juliol decideix, no confia en els organismes interns que té la policia per denunciar aquests comportaments, diu, aquestes violències, diu que no se n'en fia, que en aquell moment querellar-se contra o denunciar o assenyalar el màxim responsable de la policia, doncs que no confiava, i el que va és se'n va al punt de a un punt de contra les violències que hi ha en el municipi de Madrid on ella viu i demana assessorament. I en aquest assessorament li diuen: escolta, mira, tenim un advocat que treballa sempre amb nosaltres, li presenten, estan com unes diverses setmanes parlant, i el mes de desembre aquest Jorge Piedrafita, ja amb una querella de 20 folis redactada, es presenta als jutjats de Plaza de Castilla el mes de gener, i aquesta setmana és quan sapiguem que ha estat acceptada a tràmit. Una querella de 20 pàgines on l'advocat fa un relat molt exhaustiu de tot allò que passa aquell 23 d'abril del 2025 en el pis en el que vivia el DAU a Madrid. Un pis que és un pis, una vivenda adscrita al Ministeri de l'Interior, i que és l'escenari on ella, a través d'aquesta querella, explica que passa absolutament tot.
Escolta, Maica, aquí hi ha diverses preguntes. Primer vull preguntar per aquest àudio, que és que la denunciant el va gravar en plena agressió, i aquest àudio entenc que ja està en possessió dels jutjats. I després,
sí, primer te contesto a la primera.
Digues.
Mira, l'advocat, el que ha explicat aquests dies davant perquè la querella reprodueix algunes frases textuals de paraules i expressions que el DAU presumptament diu a la seva víctima i viceversa, i els fa com testificar, els assegura, entre comillats, assegurant que ja en aquesta querella que existeix un àudio que l'advocat faria arribar al magistrat, aquest jutjat de número 8 de violència contra la dona, que és qui està investigant el cas. I ja ho tenen. Perquè ell diu que, clar, aquest 25 d'abril el DAU està dinant en un restaurant amb el que era el seu número 2 i assegura la creient, la víctima, que en aquell moment rep comença a rebre trucades insistents del DAU demanant-li que vagi que agafi un cotxe oficial, no logotipat, i que se'n vagi a buscar-lo. Ella explica que no, que està treballant en el lloc, en aquell moment ella estava treballant, i li diu que no, i ell li recorda, segons la querella: soc el DAO, i a més, clar, orgànicament i jeràrquicament és el seu superior. Finalment, ell agafa un cotxe no logotipat, s'apropa en aquell restaurant, el DAO li diu al seu número 2 que marxi d'allà amb el seu xofer i ella se'n va amb la, amb la, amb la inspectora. Amb la inspectora li demana que vagin, que s'identifiquin en cotxe fins a, casa, a, la, a la, al pis del, del DAO, i un cop al, a la porta, encara en el cotxe, allà estan uns 15 minuts. 15 minuts on la víctima assegura que ell insisteix, que ha de pujar, que han de parlar, i ella intenta persuadir-lo de que no, però finalment accepta pujar perquè l'assegura que han de parlar de, d'ells. Després t'explico per què aquesta, aquesta argumentació de, per, de què havien de parlar i quina relació havia hagut entre tots dos. I un cop al pis, ella explica al seu advocat, ja sospita que la situació serà complicada i decideix doncs, activar la gravadora del telèfon mòbil, la gravadora de l'àudio. D'aquí que el seu telèfon tingui un document de 40 minuts on s'escolta, segons la víctima, doncs, expressions com ell demanant-li que li faci un petó, ell dient-li estàs sent una gilipolles, fes el favor, abans no endegaves el sexe amb mi, etc. Hi ha una descripció molt explícita de l'agressió sexual que potser no cal reiterar aquí, i hi ha un moment en què ella, sempre segons la versió de la víctima, aconsegueix desfer-se de la pressió d'aquest home i marxa del pis. Aquell mateix dia, ella assegura a la víctima que rep 17 trucades del DAO. Ella no atén a cap. I els propers dies continua enviant-li whatsapps dient «Estàs gilipolles, no siguis tonta». Missatges que la víctima interpreta com un intent de minimitzar tot allò que ha passat. De fet, el 22 de maig, ella accepta parlar amb ell per telèfon i ella ja li explica que el denunciarà. I ell aleshores li diu, escolta, em ve estar a la merda, me'n penedeixo molt d'haver-te conegut, ets el pitjor que m'ha passat a la vida, però vaja, vine a veure'm i que ja t'oferiré, digue'm on vols anar, que sí, ja et col·locaré.
La intenta xantatgejar amb el destí, amb triant el destí on pot anar del cos policial, i aquí també entra un paper important el número 2 del José Ángel González, que és aquest altre
Oscar
personatge.
San Juan González, Oscar San Juan González, un altre comissari, fins al dimarts era la mà dreta del DAO. Estava en aquell dinar primer, de fet, el lletrat de la víctima ha demanat que sigui incorporat a la investigació com a testimoni, també el conductor del DAO, i ell assegura i grava aquesta conversa també, que el juliol l'Oscar San Juan González el truca per dir, escolta'm, què vols? Què vols? On vols anar? I aquest on vols anar estava condicionat perquè ella havia guanyat una plaça d'inspectora, estava pendent d'un destí i era com una mica... Ella interpreta i assegura que aquest oferiment era per comprar el seu silenci. Ella diu que rebutja qualsevol oferiment, que de fet bloqueja tant el DAO com amb aquest segon comissari, i quan arriben al destí se n'adona que allà on l'han enviat és precisament a la comissaria, a una comissaria, al Departament de la Policia Nacional, que està relacionat amb tot allò que té a veure amb formació i recursos humans. Un departament que està en el mateix edifici del carrer Miguel Àngel, del centre de Madrid, on té el despatx al DAO. Ella assegura que això no era casual, i de fet el primer dia que arriba en el que havia de ser la seva nova responsabilitat, se n'adona que emocionalment no podrà treballar a pocs metres de l'home que ella insisteix que l'ha violat, i se demana parlar amb la seva comissària i li manifesta que no pot. Aleshores, entrega l'arma i inicia un procés d'una baixa psicològica en la que encara està. Què ha passat? Això és bàsicament... També hem de dir que ell, l'acusat, el carallat, el José Ángel González, ha donat dos petites les declaracions aquesta setmana. Hi ha molts companys que l'han esperat sí. a la porta de casa seva, i el que bàsicament ha dit ha sigut negar tots els fets, assegurar que no el van cessar, que ell, en el moment que va saber de l'assistència de la querella, va presentar la seva dimissió per no malmetre la imatge del cos nacional de policia i per tenir més garanties per poder defensar-se.
Maica, això també és una crisi política, perquè és evident que l'oposició s'està tirant a la jugular del ministre Grande Marlaska. Aquí una de les preguntes és saber si durant aquest mes el ministre de l'Interior n'estava al cas o no n'estava al cas d'aquesta denúncia, fins que van finalment cessar aquest personatge del seu càrrec, no?
El ministre Fernando Grande Marlaska ha assegurat en aquesta última setmana que desconeixia absolutament aquesta denúncia. De fet, ell va verbalitzar que es posava a disposició de la víctima i que si la víctima entenia que ell li havia fallat en l'acompanyament, que només així presentaria la dimissió, i la víctima, a través del seu advocat, el va respondre al ministre aquesta setmana dient que ella prou té amb allò que té per davant i no és ningú per dir si ell ha de dimitir o no. Ara, José Ángel González Jiménez era un home de l'absoluta confiança de Marlaska. De fet, el 2024 ja estava jubilat i el ministre va maniobrar, de fet va ser una operació que van criticar alguns sindicats policials, perquè tot i superar l'edat de jubilació i fent servir un decret d'ajudes per la dana, va aconseguir gairebé doncs una mena d'eternitzar-lo al capdavant de la direcció adjunta operativa. La víctima ha dit més coses. La víctima aquesta setmana ha denunciat que se sent absolutament desprotegida. El seu nom es va filtrar a les poques hores amb diferents xats policials, i aquí assegura que és veritat que la Policia Nacional és un col·lectiu de 75.000 homes i dones, però vaja, no va costar gaire situar la identitat d'aquesta dona, que fa dos dies la que era l'actual DAO, la comissària principal Gemma Barroso, la va trucar personalment per telèfon per oferir-li protecció policial les 24 hores, i ella va acceptar perquè va dir que, que se sentia desprotegida i preferia tenir aquesta vigilància, protecció policial, que en aquests moments té 24 hores. La víctima ha posat a disposició del jutge el seu telèfon perquè sigui examinat, i també ha manifestat que si algú qüestiona la veracitat d'aquesta gravació de 40 minuts, les gravacions de totes les trucades que ella ha enregistrat després d'aquest episodi del 23 d'abril i que ella va anar gravant, que demana, sisplau, que els especialistes de la Guàrdia Civil i no de la Policia Nacional facin un peritatge i garanteixin que la validesa d'aquest material com a prova. Ja veurem, aquest 18 de març, en qualsevol cas, serà una data important, i de veritat és que Marlaska és veritat que ha sigut molt contundent assegurant que no sabia absolutament res d'aquesta denúncia, i també és veritat que l'advocat també està denunciant allò que no triga, que sempre és un altre tristament habitual, tota una campanya de desprestigis vinculats amb la víctima, recordant tota la seva, un altre procés judicial que va protagonitzar, ella va denunciar amb un altre membre de la policia, que finalment aquesta acusació no es va arxivar, perquè els jutges van entendre que no hi ha motiu per tirar-la endavant.
Dos quarts i mig d'11 del matí, aquest retrat de la Maica Navarro, del José Ángel González, aquest personatge, aquest ja exdirector adjunt operatiu de la Policia Nacional al punt de mira, i que sacseja també la política espanyola, especialment també tot el Departament d'Interior. Maica, una abraçada fortíssima, t'esperem de tornada dissabte que ve, que tinguis bon viatge i acaba de gaudir d'unes bones vacances.
A veure si torno una taurona tigre per portar-te.
A veure si és veritat. Va, que t'esperem aquí amb els braços oberts i amb les dents ben esmolades, com sempre.
Gràcies, una abraçada.
Adéu-siau. Fem una pausa i connectem amb París. Allà ens hi espera la Isabel Galí, la nostra corresponsal, que aquesta setmana ha pogut entrevistar Gisèle Pelicot. La sentirem, i també ens retratarà l'experiència que ha tingut al costat d'una de les dones que, sens dubte, ha protagonitzat l'actualitat aquest últim any.
El suplement, amb Roger Escapa.